Fabricació pròpia.
Esteu, molt bona tarda a tothom. Ahir es van celebrar els Globus d'Or, finalment la Sofia de la Nieve de J. Bayona no es va endur el guardó millor pel·lícula estrangera i com canta aquí la cantant britànica Lily Allen, versionant els Keane, un dels grups preferits, per cert, dels Bayona, amb aquest Somewhere Only We Know, un lloc que només nosaltres coneixem. Esperem que ben aviat aquell lloc sigui al Double Theater de Los Angeles, on s'han de celebrar els Oscars d'aquí uns mesos, i esperem que sigui aquell lloc que els hi porti tot la sort del món. De moment, benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. Marta Harkin, la sotsdirecció. Què tal, Marta?
Bona tarda, molt bé.
Pues m'hauries de donar res.
Què tens?
Res, que un tros d'enciam, que ara acabo de dinar i estic aquí encara.
Se t'ha posat allà entremig de les dents, no?
Ha tornat.
Després d'aquí una estoneta, en realitat paral·lela, que parlarem també de coses que es posen així...
Entre les dents?
Sí.
En castellà es diuen paluegos, perquè són perquè tu mengis després. Però clar, en català no sé... Sí, no sé tècnicament com es diuen.
Doncs en parlarem.
I preguntarem a Virgili també.
Molt animal.
Com ho tens? Jo ja... Bueno, ja fa camí. Els guions... Candela Figueres, com estàs, Candela?
Bé, una mica congelada.
Ostres, sí, tu, quin fred fa,
eh? Fred,
eh? Se nota ja, sí.
Està bé que estiguem dient a ple mes de gener, que, bueno, ple mes de... No, que estem començant, que comença a fer fred, però està bé. Ara
està
comença
bé.
A fer fred, ja,
sí,
està
home,
bé, ja està. Ja
tocava. Fanda, vinga, ben abrigats. En Francisco, més fresc que mai.
Sí, veig.
Sí,
fresc i
sí.
Regalat.
Ja està, perfecte.
El dente,
a casa ja. Tots bé, ja?
Ja estem tots com hem d'estar.
Perfecte.
I esperant que no canviï res.
Que no tornem a girar la troca,
exacte,
no?
Exacte. I el rei de la fabricació, sens dubte, és ell. En Ferran Capdevila, la producció, perquè li ha sortit avui el rei, hem fet el trotell.
És veritat.
Sí.
Del programa.
A la primera, eh?
No teníem corona, però el Ferran tampoc ha fet cap lleig.
Sí, exacte. No passa res. No, tranquils. Us podeu estalviar la corona, però que sapigueu que ell és el rei de la fabricació. A la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina, la Marcia Mondelo i la Vanessa Carrasquilla, al món digital, i la Paula Moreno, que ha fet molta bondat. Ai, Paula.
Què t'ha passat al dit?
A la Paula, que li ha passat, no vol explicar. Jo li he dit...
De tant treballar.
Això és d'obrir llaunes.
Ah. Jugar a bàsquet. Què has fet?
Tant treballar.
No ho vols dir? No ho vols dir?
Quin dit? Que jo no li estic veient a la...
D'ensenyar.
El de l'amor, el del cor.
Ai, Déu.
Exacte.
Bueno, sí, com sigui, tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Malció, Gaspar i Baltasar.
Sí.
Però això és com Andy Lucas. Qui era qui?
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6:00 de la tarda... Fabricació pròpia.
Va, que aquí repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Després la Jari, que farà la digestió, si és que la
sí,
pot fer.
Tu ja l'has fet, oi? Avui? I n'he patit les conseqüències.
Ha anat així.
Sí, no, no, i clar. Ja.
Com més amics...
Jo estava allà al costat i, bueno...
I patam.
Hi havia l'Ester, bé, també.
Hem fet el ressupó.
Sí, exacte. M'ha fet riure l'Ester i ho he tret tot. Què vols
sí, no,
que
ja.
Em digui? Bueno, mira.
Menys l'enciam, que ha quedat allà.
Menys l'enciam, encara l'estic mastegant.
Perquè és que l'enciam, quan entra, costa de sortir.
Sí, quan
s'enganxa, s'enganxa. Quan està humit, s'enganxa, com si fos paper de...
Sí, lapa.
Aquell paper, com es diu, aquell paper tan finet, de seda. Això. Mira, és que la Mercè no...
No acaba de baixar, això, eh?
Quan vas al cine, menges 20 quilos de crispetes, oh, sempre te'n queden entre sí, els queixals?
I acostuma a ser l'última, eh?
Oh. Home, a mi la primera, que sí, és pitjor, perquè aleshores no em menjo ja les crispetes
no, 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 no.
A gust.
Tota la pel·li ja amb la llengua.
I t'aixeques l'endemà al matí...
Ui, encara hi és.
I encara dius, ostres, he dormit amb aquest...
I quan vas a dormir treus la samarreta i et comencen a caure tot de crispetes.
Samarreta o sostenidors, perquè clar, sostens, aguanten les crispetes.
Sí, no, ja va bé que parleu de crispetes, perquè avui hi haurà molt cinema aquí al Fabricació, però abans deixa'm explicar-te que la digestió la farà la Jarque amb l'alcalde d'Iguissona, amb el Josep Cosconera, que després que aquest Reis, el que ha passat és que joves d'aquest municipi de la Segarra, a Lleida, hagin recuperat les cartes que van enviar ses majestats fa 20 anys.
Oh, preciós.
És una iniciativa xulíssima.
Jo pagaria diners perquè em tornessin em deixessin llegir què estava demanant fa 20 anys.
No hi ha una mica de delicte aquí d'intervenir el correu d'altri?
No, perquè...
És màgic, és màgic.
No, home, però el rei sempre es deixen, almenys a mi...
Ha prescrit.
A Montblanc. El rei sempre es deixen a les cartes de l'Ajuntament perquè no poden estar viatjant pel món amb totes les cartes.
És veritat.
I diuen per reciclar. Poseu-les a reciclar, clar.
És que són...
El que passa és que aquest alcalde de Girona... De Girona devia dir, jo no la reciclo, tu. Jo
bueno, potser 20 anys ha prescrit això i ara ja es pot publicar.
Ja ens ho explicaràs, sí.
A mi faria il·lusió.
Jo, ja et dic, m'és igual el delicte. Avui tu les vull llegir.
Jo he parlat amb l'alcalde de Guissona i m'han dit personalment que és un encàrrec que li va fer els ses majestats.
Ah, mira, veus que...
Res a dir.
Encara és millor.
I de fet, en parlarem també amb un d'aquests joves que va ser el destinatari d'una d'aquestes cartes. Jarque, preparada? Moment
emocionant,
màgic.
Emocionant. Avui. A veure si ens surt... Escolta, que no en surtis una de teva, perquè tu et detorà a Guissona, no quedava pas gaire lluny.
I un cop de pedra.
És veritat.
I encara fas la carta als Reis, vull dir que imagina't.
Però ara deixa'm fer números perquè els meus germans van viure a Guissona. No fos cas que ara truquem
als meus
germans.
Veus?
M'encantaria. Mira, ho descobrirem. Això serà cap a un quart de quatre. I després arriba al Fabricació el xèrif de les notícies. Posarem l'agenda al dia, avui en Pau Massip, amb ell repassarem la setmana i seguidament parlarem amb la gent de Verificat perquè ens parlin aquest dilluns del greenwashing en èpoques de Nadal i rebaixa. Recordem, el greenwashing és a dir, quan les empreses són verdes, no només en aparença. A veure, expliquem-ho bé, això. Les empreses utilitzen distracció, ambigüitat i mentides a Jarque per aparèixer com a sostenibles i defensores del medi ambient.
Exacte. Una cosa és el que diuen i l'altra és el que realment fan.
Rentant de cara amb el tema ecològic.
Ara.
No? I amb ser sostenible.
I ara aprofiten Nadal, rebaixes, doncs la gent ha verificat, han fet bé la seva feina i ens explicaran quines són aquestes empreses i què ha passat. Ens donaran les claus, però perquè no cliquem i no ens donguin gat per llebre. I avui, el cacau de les 4...
No tienen un seguro.
Es que no lo últimamente.
Vale, vamos a sacar tanto dinero.
Yo, amigos...
Avui, amb Javier Gutiérrez, farem el cacau de les 4, un dels millors actors espanyols del moment, que després de veure'l, tots el recordem, al cinema, amb la Isla Mínima, Modelo 77 o Campeones, quin paper va fer Campeones, arriba ara a la gran pantalla amb el film Honeymoon, Jarque, al costat de l'actriu Natalie Pouza. És una pel·lícula que narra la història d'un matrimoni...
Una road movie.
...que no es troba en el seu millor moment...
No.
...i que doncs, la història explica de com podem sobreviure a una situació tan inesperada que alerta, els hi canviarà la vida.
And the Golden Globe goes to Oppenheimer,
un dia que també repassarem amb la professora de la UOCI, experta en plataformes digitals i col·laboradora també del Fabricació, l'Helena Neira. Aquests globus d'or que s'han celebrat aquesta matinada, ho dèiem, a Los Angeles, amb un nom propi, és aquest Oppenheimer, que és la pel·lícula que parla sobre la bomba atòmica. En televisió, claríssima guanyadora de la nit, ha estat per Succession. I és que aquesta sèrie, que ja us avancem que si sou oients de Fidels del Fabricació, és una de les sèries preferides de la Neida, s'han dut 4 premis, entre els quals el de millor sèrie dramàtica. I seguirem amb aquesta mirada internacional, perquè avui tornarem a ampliar horitzons de la mà del professor de Blanquerna, Manuel Manonelles. Amb ell i Jarque parlarem de l'informe del CIDOB sobre l'any 2024.
Exacte, que parla d'aquests punts, 10 punts claus, que són per on passarà l'actualitat aquest nou any.
I ja us avancem com 2024, que des del CIDOB pronostiquen que serà un any d'urnes i d'armes. Mm. Avui també al Fabricació vindrà en Pau Gascó a parlar-nos de cuina, avui carxofes, i acabarem el programa amb ell, amb en Josep Maria Minguella.
Hem quedat després de Nadal, de veritat, estarem aquí.
Val.
A veure si passa. A veure si avui es presenta...
Estic més nerviosa que la nit de Reis.
No està acotat en el temps després de Nadal, eh? Això ja us avanço.
Qui ha parlat avui amb en Minguella? El rei del Fabricació, el Ferran. I què? Què et sembla? Que vindrà o no? Bueno, quedeu-vos fins al final del programa.
Que tampoc ha concretat quin any.
Clar, gens acotat en el temps.
Això també podria ser.
No diguis això, que acabem d'estrenar-lo. No pinta bé.
Cap a 6:15 ho sabrem. Quedeu-vos amb nosaltres a veure si vindrà avui el Minguella o no, per parlar del Barbastre Barça d'ahir, 2-3.
El desastre Barça.
Quin patir.
Déu meu. Així de màgic ens ha quedat la tarda. Va, tot això passarà aquí al Fabricació Pròpia d'aquest dilluns. Quatre minuts i 3:15, ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Bon any.
Bon any.
Avui Realitat Paral·lela dedicat a les finances.
Sí, però abans, Mercè, deixa'm fer un apunt, perquè divendres en aquest mateix espai parlàvem de l'arribada dels Reis d'Orient a Catalunya i avui, 3 dies després, quan tothom ja està gaudint dels regals que els hi han deixat aquests Reis, ningú pensa en el viatge de tornada dels monarques a l'Orient. No, que jo pronostico que no ho deuen haver passat massa bé, perquè, clar, a veure, d'entrada parlem de gent de molt avançada edat, amb un desgast evident després de passar-se una nit sencera pencant per arribar a totes les cases.
Ja, però són màgics, no?
Sí, noia, però hi ha coses que s'han de fer, exacte.
Que jo no puc pujar ni les escales de casa meva i tinc la meitat d'edat. Vull dir, ells pugen...
La meitat?
Bueno, la meitat.
Es fa de mal dir,
o potser un 10% de la seva edat.
Pobrets. I que ja se sap que això de viatjar a la gent d'avançada edat els trasbalsa.
Sí.
Doncs imagina't amb ells. A l'aeroport del Prat me'ls imagino amb tot el seu seguici, el control de seguretat, amb les barbes, els vestits, els collarets, les corones, tot
les
això
maletes.
A l'arc de metalls, a més, pita. Uf. Alerta. Facturar els camells, també. Vull dir, tot és molt complicat,
no
tot són problemes.
I amb la vaga d'Iberia aquests dies, sí. Jarque, no vulguis.
Els camells no acostumen a passar per l'aeroport del Prat.
No.
O sí, però passen per un altre terminal. Clar, i com tu dius, Mercè, molt possiblement arribin a casa seva i els hagin perdut les maletes.
Ah, pobres.
Per tant, de cara a l'any que ve, que celebrem aquesta arribada dels Reis, entre tots, proposo que els hi fem una tornada a Orient una mica més senzilla, una mica més amable. Per exemple, al costat del menjar i del beure, del trosset de torronet, Mercè, que tu em comentaves
sempre.
Que a casa vostra sempre deixeu, doncs li podríem deixar, per exemple, als Reis un d'aquells coixins cervicals, sabeu?
Ah,
per viatjar més còmode.
Ah, molt bé, molt bé.
Sí,
molt
també una, per exemple, se m'ha acudit que els hi podríem deixar també una revista de sudokus, perquè el viatge de tornada se'ls hi faci una mica més curt.
I ara que parlaves del coixinet cervical, també estaria bé un flotador pel cul.
Sí,
hores damunt del cabell, del camell, et queda el cul escaldat i fa mal, eh? Vull dir, cansa això.
Clar, jo també havia pensat que, mira, tenim flotador, coixí pel coll i sudokus...
I pastilles de gingebre.
Això va bé per tot.
Que ho va dir l'altre dia.
Per tot?
Veritat.
I pels camells també, les pastilles.
I pels camells, per tothom.
Val, ho apunto.
Apunteu.
3 Smartbox, també he pensat, espai relax, per quan arribin a casa seva després del llarg viatge, que això va molt bé.
Ah, he entès, espai, d'espacio, relax. Dic que se n'han d'anar a l'espai, ara, pobrets meus.
No,
espai relax, val.
Mira, ells, pobrets, són gent... Saps què passa? Que ells són gent molt cauta i ells no demanen coses perquè ells són gent generosa, però jo crec que ells, en el fons, si poguessin, ens demanarien tota aquesta llista
oferia
regals.
Sí, és veritat,
per tant, tinguem una mica de consciència. D'acord? De cara a l'any que ve.
Val.
No estem a l'era de visibilitzar coses, doncs també visibilitzem aquesta tornada una mica feixuga dels Reis cap a Orient. Dit això, Avui parlarem d'un dels regals informatius més sensacionals que ens ha arribat a aquestes festes. Una bonica història gastrointestinal protagonitzada per un gosset, en Cecil. I és que, amics, com sabeu, els diners són molt golosos, a tothom fan molt de goig, i el Cecil, un gosset de Pittsburgh, als Estats Units, doncs els hi tenia autèntica devoció. El Cecil viu amb una parella d'humans, en Clayton i la Carrie Lowe, que després de fer obres a casa van deixar a la taula de la cuina un sobret amb $4,000 amb bitllets de 50 i 100 euros per pagar els operaris.
Comença malament aquesta història. Jo, que tinc gossos, comença malament aquesta història.
Tu no ho faries mai, això, eh?
Res.
No deixaries res a l'abast.
Res. Són pitjors que, o sigui, són pitjors que els nens. Tot el que els hi va a la seva alçada...
Exacte.
Perilla.
Són com una rumba.
Sí. Són com una rumba, exacte.
Doncs mira passa... la foto que t'he posat d'en Cecil, que ja es veu que...
Maco, és preciós. Sí, el que passa és que són més simpàtics però, que una rumba. Però
el Cecil té cara de no haver trencat mai un plat.
No,
eh?
Això ho dius tu.
Com de volguem dir, què passa
plat,
aquí?
Un plat no.
Un plat no,
varis.
Eh?
Val.
Bé, doncs la Clayton i en Carrie Lowe, quan van arribar a casa al vespre...
Parella d'humans.
El sobre havia desaparegut i el seu millor amic de quatre potes, en Cecil, ja hi ha al sofà endormiscat. I com ens passa quan mengem espinacs, com ens dèiem, que ens en queden trossets entre les dents, a ell, en Cecil, li penjaven trossets de bitllets dels queixals, el que el convertia automàticament en el gos amb més bitllets del món. Que jo sé que nascú per ser milionari. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, però de davant. Bé,
espera.
Ah, espera, torna.
Pujar. Però tot això sé que no puc fer fins al dia que tingui molts
diners. El que voldries tenir... DJ Candela.
Perdoneu. És que moco i intento fer-ho dissimulat durant el ritme de la cançó.
Però jo crec que m'ha evolucionat Candela, perquè el divendres anàvem amb paper higiènic, sí. Si ja ho dic bé, i avui ja t'has comprat.
T'has recobrat.
Donat la involució de l'estat del meu nas...
T'has refredat.
Del meu nas, que cada cop és més paper de lija, i he decidit que millorava la qualitat del paper.
És una bona
i ara
impressió.
Ja porto, doncs, paper higiènic.
Sí que el tens encetadets.
Paper, sí. Mocador, sí, amb el tinc molt encetat. Ai, pobreta.
Bueno. Bé,
com el trobem... Com el Cècil, segurament.
Més o menys, pobret.
Pobre Cècil, va, explica'ns.
Per dalt i per baix. Ara ho escoltarem. Clar, recordem que tenim a la parella d'humans que torna a casa, falta el sobret amb els bitllets i es troba el Cècil, doncs, dormint la migdiada, tranquil·líssim, tip,
Pancho.
Al sofà de casa. Els seus amos, clar, van veure, a més, algun trosset de bitllet rosegat per terra, i aquesta va ser la pista definitiva. Els $4,000 eren a l'estómac del Cècil, que se'ls havia cruspit pensant-se que eren plaques de lasanya d'espinac. Perquè jo he pensat, clar, és el que podria ser més semblant,
no? Referent,
a un dòlar, visual, a un bitllet de dòlar. La parella espantada va trucar al veterinari, que els va tranquil·litzar perquè, a veure, el Cecil és un gos gran de la raça Golden Doodle, de 45 quilos, que això és un tros de bèstia, i que la seva salut no perillava. Ara bé, per ells, per la parella, no tenia bones notícies, perquè l'única manera de recuperar els bitllets era esperar que el Cecil, clar, anés de ventre perquè n'expulsés precisament les restes. You can't touch this. You can't touch this. L'escena de... M'ho imaginat? L'escena de la parella angoixada al sofà, esperant que el gosset fes les seves necessitats, amb els operaris trucant per cobrar, recordem que aquests 4.000 euros eren per, doncs, per pagar les obres de casa seva, i la pobra bèstia, el Cecil, sense entendre res, a mi em sembla per emmarcar, perquè el gosset, jo crec que ell no en tenia... Vull dir,
no
sabia què havia fet malament. Una situació més incòmoda per les dues parts, per la parella, que sabia que hauria de fer tasques d'arts plàstiques per recompensar les bitlles, els bitllets de dòlar, i incòmoda també, evidentment, pel Cecil, perquè això és com els controls de dòping d'orina, sabeu? Quan t'has de fer una anàlisi, que quan sents la pressió de que has de fer una cosa, no hi ha manera de que surti.
No.
És desesperant.
Bé, i els operaris, que els hi dius, és que se m'han menjat els bitllets al gos. I diuen,
què
sí,
és aquesta excusa de primer, no de primer de primària?
Què dius amb mi, si vol, a mirar com el gos fa les seves necessitats? Acompanyi'm a passejar-lo.
Doncs mira, el
perquè
Cecil...
Hi ha gossos, no sé si és el cas del Cecil, però que vull dir que no et fan la caca si no estan de passeig,
clar.
I els treus fora al parc.
Clar.
I necessiten camp, saps?
Home,
què vull dir?
Camp per córrer.
Perquè els recorri tot, exacte.
El Cecil va trigar uns dies a fer net, com els caixers automàtics, que no poden treure molts diners a la vegada. Saps que tens un límit? A mesura que anaven apareixent restes, perquè, clar, evidentment, aquest gos no expulsava bitllets sencers.
En ordre.
Exacte. Allò era com un confeti. A mesura que anaven apareixent restes, el Clayton i la Carrie anaven unint peces del que ben segur serà el trencacolasques més enrevessat de la seva vida, perquè això realment era complicat. S'havia de netejar, s'havia de destriar, i finalment s'havia d'enganxar amb cinta adhesiva. Finalment van aconseguir recomposar 3.550 dòlars en una admirable operació de manualitats, i de tot plegat n'han fet un vídeo que ja acumula més de 200.000 agradaments a Instagram i que està molt bé. I a més hi han posat la música de fons d'Ènia, com si fos una tasca de meditació.
Relaxant, clar.
Bueno, com no t'ho prenguis així, també et diré que jo em pensava que dins de l'estómac, un cop a dins de l'estómac, els bitllets haurien quedat com desfets, però
clar,
com
una tasca.
Sí, no? Vull dir que...
Sí, això.
És que saps què passa? Deuen ser molt de plàstic. Jo ara fa poc vaig estar al Regne Unit i els pounds...
Un tacte diferent, sí que és veritat.
Semblaven del Monopoli.
Indestructibles.
Sí, no eren pas de paper, era una cosa molt estranya.
Doncs visca el Cecil, que dintre del cacapo va fer força bé.
Molt bé, pobret. Home. Mira quina cara, si fa una cara de bo.
És bo aquest gos,
bo.
Maco.
En fi, no deixeu bitllets ni coses a l'abast d'aquestes bèsties. Mira.
Jo només us diré que una vegada vaig dir que no eren bitllets, era un xuxu d'Argentona, que són molt bons, i me'l vaig deixar a l'alçada de la taula.
Ui, ja l'has vist prou.
Vaig deixar-lo a l'alçada de la taula, vaig entrar un moment a la cuina a buscar el ganivet per tallar-lo i repartir-lo entre els comensals. Els comensals estaven picant tranquil·lament entre el menjador i cuina, i això era la terrassa, i quan vaig arribar dic, però jo havia deixat un xuxu aquí. I ve que el gos li ha pensat tot el morro ple de sucre. Dic, bueno, tindrà un xuridor de sucre.
No sé si vas esperar fins que fes les seves necessitats per recuperar-lo.
El xutxo post-servit, crec que ningú el hagués volgut.
Vinga, va. Despús dinat,
com tots avui, jo crec, despús dinats.
Sí.
No vas.
Ah, tu no?
Avui
no.
Has saltat.
Ai, Uri. Ja,
ha anat així.
Bueno, passa res. Escolta, però això t'ha influït d'alguna manera que estiguis pitjor
o que
vulguis compartir alguna cosa amb
nosaltres? Em manté més alerta. Avui he estat molt a l'aguait de les notícies.
Sí.
I us porto un tema que us hauria de preocupar. A tots.
Bueno, ja, de moment no estem preocupats, però ara
això és lleig per part teva.
És que com que estem dinats, estem relaxats.
Sí,
si haguéssiu llegit la premsa internacional, com llegeixo jo...
20 minuts, no?
Si haguéssiu tingut 20 minutets per repassar la premsa...
Ell li diu 20 minuts.
Ah,
d'acord.
A partir d'aquí extrapolat i anat a parar diferents articles, la Cadena Ser, el Time Out...
Caram.
És un tema important.
Avui t'has
important,
informat,
eh?
Imagina't, Avui, excepcionalment.
Has contrastat.
Sí, jo pensava que diries altres fonts internacionals, no?
Home, tot el que està a internet és internacional. Per això es diu internet. No rieu, que és veritat.
Amb això tens raó.
Ja està volent que la Mondelo sí o no?
Clar, sí, és que tu no hi eres el divendres a última hora.
No, està en missió reial, jo. No,
gairebé t'emportes la... Vull dir,
el gran
premi. Vaig de pallissa,
Però està al capdavant, no? Sí. El Francisco.
Sí, sí, clar, sí. No sé si és un honor o tot el contrari.
No, té molt mèrit.
Sí. Ejar, que tu no...
Tu li trepitges estalons,
però a poca distància, eh?
Sí, sí, sí.
Però sabeu qui guanyarà?
Jo vaig seguir, la secció de la Mondelo divendres, tot i no estar-hi en cos present.
Guanyarà Bayona, ja us ho dic ara.
És que va estar molt bé, Bayona.
Jo no tinc res a fer, ja.
He tirat una mica la tovalla. Però has entrat al concurs.
Sí, almenys tinc el premi...
No estàs fora.
El gol de consolació o el premi de consolació.
Hi ha un frec a frec.
Sí, un frec a frec.
Bueno, escolta, llavors, què? Què és n'estret avui?
Avui parlarem de a quant va el metre quadrat. Casa nostra, al mig del carrer, cantaven els britànics Madness el 1982 i ens va comanar ell el dit perquè per Madness, que seria bogeria, és el preu del metre quadrat a Espanya. El més probable és que d'aquí 4 dies acabem tots in the middle of the street, si no anem
a l'altre. No, que estava pensant fins i tot que si acabem in the middle of the street, el metre quadrat de l'estreet també serà tan car que acabarem fotent al mar.
Perquè el preu de la vivenda puja i puja i el cost de la vida està disparat, però els sous... Sembla que no acaben d'acompanyar aquesta tendència a l'alça.
No.
És com si s'haguessin congelat.
M'encanta perquè riu ell, però riu amb força, eh? Vull dir, és aquell moment que a Francisco li agrada molt
el seu... Els talls. Clar, jo... Teòricament, això ho has de fer per tu, perquè t'agradi. Llavors,
sí,
aparentment, agradarà la resta.
Jo l'he vist, Jo l'he vist mirant els vídeos de la Frozen aquest matí.
I no m'has vist una mica de llagrimeta? És que és molt intensa, aquesta cançó.
T'ho has passat bé.
De pensar-me fet tard. He hagut de porar.
Perdona, que diu, ara que et trepitgi un moment a l'espai, Uri, però és que la Mondero ha passat al rànquing, perquè quedi clar que divendres aquí juga un certamen.
Juga
a veure qui la diu més grossa, no sé com explicar-ho.
Sí, 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 ja vas bé. Ja.
La dita més...
Bromes lingüístiques. Bromes lingüístiques que a vegades no arriben ni a la categoria
de...
Humor semàntic.
Es queda amb
això, humor semàntic.
Humor semàntic. Va, doncs l'Oriol amb 50 punts, la Jarque trepitjant-li els talons amb 24 punts, Carlos Bayona, 12 punts, i la Raga, 12 punts, i la Candela, un punt.
Un punt.
Que, a veure.
Ja em diré, Mondelo, una miqueta. Més d'un punt me podies donar, no? ni que sigui allò... 5 points. És que a Eurovisió en donen un punt?
Sí, un punt és trist,
sí, sí que donen un punt.
Un punt.
Doncs no haurien de donar només un punt a Eurovisió, que és molt trist.
Sí, és molt plural. Bueno. Ets tan professional, Candela, que no caus en aquestes coses tan baixes de fer bromes dolentes.
No et pensis,
dolentes.
Jo començo a ser com la Harker. Jo, si hi ha un
estàs deixant anar.
No, que si hi ha un concurs vull guanyar.
És que és clar. Bueno, a veure, llavors què ens has d'explicar?
És curiós perquè a la inquebrantable constitució que nos dimos entre todos en 1978, Mercè,
correcte,
en el seu article 47 s'estableix el següent. Música constitucional. Tots...
És la Constitució.
Sí, lluita contra
Mola.
Contra Mola. Tots els espanyols tenen dret a disfrutar d'una vivenda digna i adequada. Potser són termes abstractes.
Potser som una mica massa ambiciosos.
El 78 no ho veien així, ara. Yeah. Diu, els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret i, atenció, regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per impedir l'especulació. Teniu idea de a quant va el metre quadrat a la vostra localitat?
El metre... Uf!
Però de què? De compra o de lloguer?
Seria de compra de segona mà.
Clar.
Sí, vivenda... Sí, sí.
Ja fa molts anys, molts mil·lennis que habitem, molts milions d'anys que habitem a la Terra. Per tant,
que no sigui
estrictament
no, home,
parlant...
No, que no sigui obra nova. No
sí, exacte.
Bé, ni idea.
Sabeu quina és la ciutat més cara de l'estat o la més assequible?
Abans, jo, em sona recordar que Vitòria, Barcelona i Madrid es disputaven les més cares. Però potser ha canviat ja.
Per mirar de no deprimir-nos massa, contestarem aquestes preguntes amb un format amable i lúdic anomenat el concurset.
Acull, us he donat una pista, ja.
Ah, haver-t'ho guardat. Estàs decebudíssima, ara, eh?
Home,
volies competir molt fort.
Has fet una pausa que no semblava que indicava concurs.
No ho has vist a venir.
El guió hi diu les respostes en algun moment?
No, senyora, tinc uns papers extrets.
Doncs així ja no cal que ho miri.
Has fet un guió pa, eh?
Sí.
Professional.
N'he pres de les professionals que conformen el nostre equip. És a dir, vosaltres. Ara m'he perdut.
La primera pregunta. La primera pregunta.
Mira, pàgina 10. Final de la pàgina 10.
Ah, ja està. El passat 29 de desembre,
correcte,
a moda de balanç, els companys de la cadena SER van elaborar un llistat amb els preus del metre quadrat a Espanya i les pujades, perquè jo us dic que no hi ha cap baixada,
sorprenentment,
a totes les comunitats i capitals de província. Si voleu, podeu consultar el web de la cadena SER. Procedirem amb el següent format, si a la Candela li sembla bé, perquè els formats, la Candela, es rebrinca una mica.
No, si ets tu qui et rebrinques amb el format.
Mira com es rebrinca, de la rebrincada.
Si és ell, que sempre es queixa amb els preus de Precio Justo.
Us en recordeu que ja l'altre dia vam acabar l'any passat i ja vam dir, mira, qui fa, qui diu...
Mana, no?
Exacte. Qui porta el concurs, mana. Per tant, Francisco...
Endavant, doncs. Jo llenço una pregunta al vent, acompanyada d'una pista, si cal, i la primera que contesti s'endú el reguinyoli.
Perfecte.
Endavant. Primera pregunta, diu... Quina província encapçala la pujada dels preus del darrer any? Si ho sabeu, ho podeu dir ja.
Catalunya. Província, tia. Barcelona. La província de Barcelona.
Voleu pistes o no?
Jo estic segura.
Tu ja vull pistes, ja vull una pista.
La Marta ja li hem donat la pista, que no es tractava de comunitat autònoma.
La primera...
Ja no està mal. Bé, doncs endavant amb la primera i única pista.
Un camino de dónde?
De Santiago, deu ser.
Voy camino. Ah,
de debò?
Sí.
Ostres. Res.
Res, va, no. Una altra pista.
Aquest conegut tema de Gabinete Caligari. Ah. Caminos...
Soria.
Molt bé, Mercè.
Mira què he pensat.
He pensat, me sortia Sòria, dic, no pot ser
ja,
que sigui...
Ja sabia.
No, perquè quan has dit so, dic, bueno, no hi ha encara coses
podria
que comencen...
Podria ser so, m'encanta perquè...
Aquí,
o sort.
Sí, però has dit...
Sòria encapçala la llista de pujades de preu de metre quadrat amb un 23,1% respecte a l'any anterior.
Carai,
23!
Però qui viu allà? És que no m'és igual.
Sí, no em calés, evidentment.
Sí.
Si aneu camino a Sòria... ja podeu girar cua.
Va, següent pregunta.
Següent pregunta, endavant. Quin diríeu... Perfecte. Quin diríeu que és el preu mig del metre quadrat a Espanya? Preu mig, eh?
Tens pista o què?
Preu mig.
Tinc pista, anem a pista directament.
Anem a pista, perquè...
Escoltem la pista sonora, que ja us avanço que pertany a la sintonia d'un programa brutal del canal TT3 que feien el segle passat. Sona?
Hola, amics, benvinguts a Més enllà del 2000.
Ah, 2.000 euros. 2.000.
Home, més enllà del 2000.
Més 2500. Enllà del
2000. Una mica més
2010.
Enllà.
2010. Va, 2005.
2005.
2100.
Candela! Oh! El preu del metre quadrat ha pujat un 8,1% aquest darrer any i s'ha establert a 2042.
Ai, carai.
De mitja a Espanya.
Va, tira.
Mitja, no és a Sòria. Sí,
sí. No.
És a mitja.
De mitja a Espanya. Un reganyoli per la Candela, un reganyoli per la Raga.
Molt bé.
I acabem amb la darrera pregunta.
Mm.
Quina és la capital espanyola més cara?
Capital espanyola, sí, eh?
Sí, us hi llanceu o voleu pista?
Pista.
Pista.
Va, indignada, pista. Perquè no té cap punt la Marta. Va, pista, endavant. Mi pedazo de
sol, la niña de sol. Però dius capital espanyola?
Capital espanyola.
Però de què? De província, de comarca, de...
Sí, de província.
Comunitat.
De província.
De província.
Això no és tacones rojos.
De país, no?
D'aquí.
Ai, que Sebastián Llatra. Sant Sebastián,
toma ja! Mercè Raga guanya. Bravo.
Però ets a dir que m'ha ajudat la Carque.
El cervell t'ha anat a poquet lligant coses i de sobte he dit, calla que ho tinc.
Jo t'he ajudat. Però si no et tenia res, jo.
No, perquè m'has dit la cançó i pensava que estava per amenitzar la cançó.
No, home, no, era la pista. Ai. Si voleu saber on és el metre quadrat més barat o menys car de l'Estat, haureu d'anar cap a la bonica vila d'Albaida, al País Valencià, i són 578 euros.
Bé, econòmic.
Això sí, està a 87 quilòmetres de la capital.
Que fotut.
Si voleu serveis, bueno, és el que hi ha. No es pot tenir tot. Si no, recordeu el que deien els Madness. Paula, recorda'm una mica el que deien els Madness.
Tira-li. Veus?
No es pot tenir tot.
No es pot tenir tot en aquesta vida, Francisco. Mireu, jo no sé si ja sou conscients que hem de portar la mascareta a partir d'avui als centres sanitaris i sociosanitaris.
Molt hem tardat a fer-ho.
Sí.
I, de fet, el que farem en aquesta penúltima hora avui del Fabricació és... connectarem amb una de les nostres corresponsalies, concretament a la farmàcia Ventura, de Barcelona, amb la Francis Santalla.
Santalla.
Sí,
Francis, farmacèutica. I li volem preguntar, perquè jo crec que ella és on neix aquesta notícia, perquè
sí,
molts dels virus, primer de tot, fan un primer pas a la farmàcia, sí. I llavors ja després, no?, van circulant.
Mm-hmm.
Per tant, ella jo crec que és coneixedora.
Sí, de primera mà.
Ara mateix, de com està el Trident, que ja sabeu que el Trident, vam parlar la setmana passada amb l'Àlex.
Neymar, Messi, Suárez.
Virus, que són els virus.
Refredats.
Exacte,
COVID.
Que és Covid, grip i gastroenteritis.
Imagina't.
Sí, sí, és el Trident.
Com t'agafi tota l'hora.
Vinga, va, li demanarem un titular a la Francis després de la pausa.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Alfonso, aquest soroll?
Espera.
No, aquest és la Magui, que és una porca.
És que et juro que anava a dir, no entenc quin soroll està fent, però...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Desperta els teus sentits.
Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Minuts que passen de les 3 de la tarda, us ho dèiem ara abans de marxar publicitat, la mascareta ja sabeu, que torna a ser obligatòria, ens ho han explicat els companys informatius a partir d'avui a centres sanitaris i sociosanitaris, i aquest és el que fem, és anar al pas previ, diguéssim, en els centres sanitaris i sociosanitaris, com és a la farmàcia tota la vida, i per això ens traslladem amb la nostra corresponsal a la farmàcia Ventura de Barcelona, allà hi tenim a la Francis Santalla. Francis, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bon dia, Mercè. Bueno, bona tarda.
Molt bona tarda. Bon dia, el que vulguis, Francis. Escolta'm, com ho heu notat vosaltres, diguéssim, aquest trident que dèiem ara, no? Aquests tres virus que estan entre nosaltres i que circulen, com són el virus de la grip, de la Covid i aquesta gastroenteritis que ens deixa caus durant 24 hores.
Sí, sí, doncs mira, no sé, estem a punt de si ens posem escafandre o no ens hi posem.
Perquè és l'única manera, no?, per aturar-ho o què?
És que, bueno, si no és una és una altra i portem ja un parell de mesos que quan no és la gastroenteritis és la Covid, quan no és la gripa i quan no és un refredat. Vull dir que estem aquí com Matrix, saps? Allò, sí, sí. Esquivant a veure...
Enfonsats.
Qui van bales.
Escolta, quin és el medicament que més doncs heu venut aquests dies, Francis?
Bueno, paracetamol. Paracetamol és el que més, perquè va per tot. Per
tots els virus, perquè, clar, un dels clars símptomes és que tots són iguals.
I sueros per...
Ah, també.
Per la...
Sí, clar.
Ah, molt bé.
Tot això.
Molt bé.
Bueno.
Escolta, Francis, no sé si us ha arribat a les farmàcies que també s'està estudiant la mesura que torni a ser obligatòria la mascareta també dins de les farmàcies.
De moment encara no tenim circular del Col·legi de Farmacèutics i, bueno, suposo que arribarà perquè, bueno, doncs, a veure... Som un centre sanitari i hauria de ser, però la veritat és que el que s'hauria de conscienciar la gent és que qui s'ha de posar la mascareta és aquell que està malalt per no contagiar a la resta. Però si hem de tornar-hi, tornarem.
Perquè, Francis, la gent us entra amb mascareta ja, els que entren a la farmàcia i veuen que...
Sí, sí, es nota moltíssim. Sí, sí, la veritat és que sí, vull dir que hi ha moltíssima gent. Però, bueno, hi ha altra que no, i l'altre dia, per exemple, estava la farmàcia plena i si jo què sé, 12 persones que hi havia, doncs 10 estaven tossint.
Imagina't.
I clar, la majoria no portaven mascareta, aleshores... Clar, vull dir, hi ha gent que sí que és molt conscient, hi ha gent que ve amb la mascareta per demanar-te el test i dius, bueno, aquest ja no sap què és el que té, però hi ha altres, doncs, que els és igual.
Vull dir, no. I vosaltres la porteu ja per precaució, per si un cas? O de moment encara...
No, de moment no. Fins que no sigui obligatòria, sincerament...
És molt engorrós.
La portem, algun company que sí que s'ha refredat o així, aleshores sí que se la posa. I
clar,
fins que no li marxa el refredat no se la treu.
Clar.
Però
clar,
la resta, de moment no. És que els que hem passat tant de temps amb mascareta, la veritat és que... Bueno,
escolta... Francis, estarem molt pendents d'aquesta...
Ens la posarem, vull dir, cap problema, clar, però bueno...
Bueno, la recomanació és quan tinguis símptomes posar-te la mascareta.
Ah, no, això segur. Si nosaltres en tenim, ens ho posem i som superconscients.
Clar.
però si ja passa a ser obligatòria, doncs ho haurem de tornar a fer, perquè bueno, venen parell de setmanes de fred i això vol dir que els virus estan cantant...
Cantant la Traviata, no?, directament, Francis.
Sí, exacte. Sí,
els tenim ja tots, i de fet el que diuen és que el pic, diguéssim, d'aquest trident arribarà la setmana vinent o l'altra, no, Francis? No sé si esteu preparats vosaltres també, perquè també, si podem preguntar el nombre de testos que has venut aquests dies, de Covid, de grip...
Doncs aquests dies, a veure, no t'ho sé dir, ara estava a fora, perquè dic així no tinc soroll, però t'ho, bueno, t'ho puc mirar més o menys, però molt més de la mitja dels que s'han venut últimament. Això, això és segur.
Ja última pregunta que també ens demanen aquí és, no et diré, no et demanem el nombre d'àlmacs, però que també aquests dies, quan els accessos i tot plegat, quin és el producte que més has venut, o que funcioni millor? Què ens recomanaries?
No és que funcioni millor. Realment l'àlmacs és el number one, perquè la gent... Però, bueno, hi ha altres coses una mica més naturals que també ajuden molt i no són... Vull dir, l'àlmacs el pots utilitzar de manera puntual. El que passa que hi ha gent que a la mínima que té una mica, però sí que és veritat, les sals de fruita de tota la vida i altres productes com l'àlmacs els primers dies de l'any també...
És un dels productes estrella.
Sí. Clar. Doncs mira, ara ho he mirat, aquesta setmana, o sigui, des del dia 1 fins ara, que és una setmana, hem venut més de 50 tests Covid. El mes passat van ser 80, vull dir que la mitja, si la
fa...
Anem cap amunt.
Un altre bueno.
Sí. Francis, moltíssimes gràcies per aquesta penúltima hora. Estarem pendents d'aquesta notícia. Hem parlat amb la Francis Santalla. Si la voleu anar a veure, la nostra corresponsal, podeu anar-hi, perquè està a la farmàcia Ventura, prop de Sant Antoni. Francis, una abraçada i protegeix-te.
Sí, bueno, ara estic a fora, perquè haig de donar el temps, no?
Ai, per favor, és que us ho sap millor ella que jo,
L'estem fent entrar i sortir de la farmàcia 8 vegades, però, Francis.
Francis Santalla, sisplau, des de la farmàcia Ventura. Previsió del temps i també del trànsit d'aquesta hora, que sabem que avui hem començat aquestes obres a la Ronda de Sant Antoni.
Exacte, sí, doncs aquí fa fresqueta, us puc dir. No fa fred, fa fresqueta. També és veritat que jo estic menopàusica i ho noto menys, Però, bueno, no fa vent.
No fa vent.
No, el vent s'ha acabat, fa... No hi ha ni un núvol i tenim una miqueta més de trànsit de lo normal perquè avui han començat les famoses obres i bueno, ja està una mica més ple del normal. Però vamos.
Ànims.
Doncs, Francis, gràcies per aquesta connexió. De debò, una abraçada ben forta.
A vosaltres, que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
Tu, escolta, vas a la farmàcia, que ja vas apurat i et trobes una Francis.
Home,
i això ja et cura.
Ui, tant.
Sí o no?
Aneu amb mascareta, home, a la farmàcia.
La veu del rigor.
Ara. Candela, fins a on viatgem avui?
Vinga, va, 8 de gener de 1991. El 8 de gener del 91...
Sí, què va passar?
Va caure en dimarts i faltaven encara 563 dies pels Jocs Olímpics de Barcelona i el diari de Barcelona encara feia més gran, si podia ser, la figura de Johan Cruyff.
Home.
Així que, amics, poseu-vos la mà al pit i que soni l'himne que tots portem al cor. Ai. Qualsevol cançó amb uns quants violins...
Home, millora.
Milloren moltíssim. I com que ja sabeu que és la secció amb sintonies de violins, sempre que puc, doncs li he posat.
T'agraden els violins?
M'encanten. És que, si, ojalà els sapigués tocar, però jo crec que els miro i es desafinen, només que els miri. Bé, ara ja es podeu treure la mà del cor i escoltar l'anècdota. Es veu que un periodista li va preguntar al millor entrenador del Barça, junt amb Pep Guardiola, perquè l'altre dia us preguntava, quin considereu que és el millor entrenador? Cruyff o Guardiola? Doncs, bueno, per mi Cruyff perquè va anar primer.
Ara.
I perquè ja va instruir el Pep Guardiola.
Home, perquè veníem del fangar.
Exacte.
I no hi hauria Guardiola sense Cruyff.
Ara. Doncs això. Doncs, li van preguntar en Johan, acceptaria 700 milions perquè de pessetes, perquè el renovessin per les properes dues temporades? I Cruyff va dir, no.
no els acceptaria tants diners perquè no seria just. Un fort aplaudiment per ell. Favor. Quanta generositat. No et matis, Mercè. Gran entrenador, millor persona.
M'he emocionat i tot amb el Cruyff.
I és que els diners no ho són tots a la vida. Potser va acceptar 699 milions, però no passa res.
Això?
Sabem que 700 no. Parlant de diners, havien començat les rebaixes.
Rebaja, rebajas, la moda no baja. Rebaja, rebajas, dinero a la caja. Rebaja, rebajas, dinero no baja. Rebaja, rebajas, nene.
I això què volia dir? Doncs, bàsicament, moltes cues davant les portes dels grans magatzems de Barcelona.
Ahir la Roca del Vallès... què és allò, l'AP7?
No me'n parlis. Sí,
cues quilomètriques de pro infinita de cotxes en fila índia esperant el seu torn per anar al outlet, a la Roca Village.
Mira, jo només us dic que amb l'estona que esteu fent cua allà davant i gastant gasolina i a les rebaixes que et podries estalviar a prendre pel sac.
Sí, sí, tot el dia en l'aire, esperant-te.
Doncs, quan hi ha rebaixes, el 1991, què volia dir? Cues davant del Corte Inglés.
Oh, senyores, la primera, és veritat.
Que es gravava, que la televisió et feia la primera que entrava.
Entraven a quatre grapes.
Hi havien...
Quatre grapes perquè passaven per sobre.
Baralles,
No, no, sí, vull dir, arribaven a les peces que agafava la primera, era igual, sí, sí, la rebaixa, sí, gairebé. I també molta gent al Passeig de Gràcia, perquè el Passeig de Gràcia de Barcelona sempre ha sigut un eix comercial. Bé, la roba de vestir era la més buscada pels caçadors i les caçadores de gangues, amb descomptes de fins al 60%.
Molt bé.
És una cosa que no canvia mai. Els descomptes sempre van del no sé què al 60%.
Sí, perquè a més ja l'ha regalat.
Clar, i quan hi has 80, dius, això ja...
No pot ser.
És igual, ni que hi hagi una tara, compra-ho.
Ahir vaig voltar una mica...
Em fa callar.
No, que... Demana atenció, perquè ahir vaig voltar una mica per Passeig de Gràcia. Mm-hmm. Vaig entrar a alguna botigueta a veure si hi havia alguna rebaixa.
Botigueta Passeig de Gràcia.
Botigueta. I a l'entrar vaig veure que el que estava amb rebaixeta eren productes de temporades passades. És a dir, prendes de temporada... D'aquest any?
Això
és trampa.
Això s'ha de vigilar.
Això són trampes,
això és il·legal, eh?
Sí?
Home, clar, tu no pots... En temps de rebaixes no
eren
pots...
Eren de col·leccions passades.
Clar. Tu pagues una cosa 10 el 31 de gener i el dia 1 ja ho vols més barat? Què és aquesta tonteria de la temporada passada? No val igual? No briga igual un anorac avui que ve aquí?
No, perquè hi ha colors, hi ha estils, tendències, que es nota molt d'una temporada a l'altra.
Que tu que ets la reina de la rebaixa, segur que t'agradarà jugar al precio justo de la rebaixa.
Va, puc pagar amb targeta? Tens de tàfon?
No, amb caix, que estem parlant de 1991. Va, jersei de dona bàsic, preu sense rebaixa, 9.950 pessetes.
Coroi. Ui,
hosti, noia, això és la botigueta de Passeig de Gràcia.
Això és la botigueta de Passeig de Gràcia. Preu amb rebaixa?
Preu amb rebaixa?
Ahir hem d'anar, eh? Home, clar, què us voleu...
Ostres!
Qui comença? Com...
M'és igual.
No, això, els termes, Candela, els termes.
Deu ser el Santa Eulàlia, això són calés, eh?
No són tants calés, eh? 10.000 pessetes.
4.500.
4.500.
Aquí, no, home, no.
Però això no, és massa,
7.000,
no?
7.500 pessetes, 7.500, Candela.
7.500, la Marta.
Estem parlant de la primera rebaixa.
I la Merche...
Jo dic unes 8.000 pessetes.
Doncs qui s'hi aproxima més... És l'únic. Perquè el preu rebaixat era de 2.295.
2.000?
Trobaves grans gangues. Almenys això és el que deia l'estudi que va fer el Diari de Barcelona. Abric de dona. Preu sense rebaixa, 42.900 pessetes. Estem parlant d'un abric de dona bé.
De pell. Un bison. Un bison.
300 euros.
Dels que abriguen. Preu amb rebaixa...
Mare meva.
Preu amb rebaixa.
20.000 pessetes.
20.000 pessetes. La Marta.
Va, jo una 30.000.
30.000 i l'Uri...
31.000.
I qui s'aproximament és la Marta Jarque, perquè ha dit 20.000 pessetes i valia 17.990.
Oh, és que jo el buscava, l'abric de dona.
Bona rebaixa.
Vinga, va, i últim article. Xandall de nen, preu sense rebaixa, 12.500 pessetes, part de dalt i part de baix, perquè el xandall és el pack.
Home, sí, com els italians.
Preu amb rebaixa.
Preu amb rebaixa.
5.000 pessetes, 5.000, Candela.
La Marta, a l'Uri...
4.500.
4.500 i la
6.000.
I qui s'aproxima més és la Mercè, perquè el preu amb rebaixa és de 6.900 partits.
Comprat molt xandall jo a la meva vida.
Bones rebaixes. Va, i acabem amb la Sala Celeste de Barcelona, perquè mitja dotzena de grups hi actuarien en una nit històrica.
Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba...
Què és aquest pas? De Can, Mercè.
Queda bé amb tot.
Sí, és veritat.
Estic vivint un déjà vu perquè el divendres a la tarda ens en vam anar ballant aquest mateix pas.
Sí.
Però bé,
Los Sirix serien els primers actuant aquesta nit històrica a la Sala Celeste, d'entrada gratuïta, però també tocarien Los Escalones, Primera Línia, Adiós Amigo, Fuego y Los Salvajes.
¿Cuántas cosas barrería?
¡Primero! ¡Hola, y tú!
Salvajes.
Salvajes. I tot amb un bonic objecte. Aquí ja no queda també aquest moviment, Mercè. No, I ara sembla que t'estiguis traient les mitges.
És lent, això.
És més lent. Ha de ser una mica més ràpid, el ritme.
Fallat la teoria.
Aquest concert tenia un objectiu clar, que era que la mítica Sala de Barcelona recuperés una mica la popularitat perduda i molts grups compromesos amb la sala, perquè hi havien actuat i perquè suposava per ells un moment... Sí, doncs van decidir tocar de forma gratuïta.
Serà una mica com el final del Sidecar, que és d'aquí 4 dies, eh?
Està al caure, això. Sí, jo vaig intentar-hi anar la nit del 25, a dir, ja que canvia del Sidecar de... Doncs me'l vaig trobar tancat. Dic, ja deuen estar, mig...
Què dius? Quina hora hi vas anar?
A les 12. A veure, que jo sóc gran, eh? Jo no surto gaire d'àrea.
No, pensa que ets anat molt més d'hora. M'estranya, doncs.
Bueno, i hauríem d'anar tots a tancar.
Anem-hi, va.
El Sidecar. Vinga, va.
Em fa pena, a mi, aquestes coses.
No, home, no.
Em vols recordar...
Se m'encongeix una mica el cor.
Tu hi has anat al Sidecar,
no? Què vols que digui? Sí, esclar. Noia, i sap greu.
No hi he anat mai, però...
Sí, home, i tant, aquell soterrani. Sí, home, i...
Soterrani, sí.
Sap greu, quan les coses s'acaben, quan veus que la cosa ja va pel pedregar, millor em genera una tristesa que no...
Això al final és un nou anunci, ells s'ho han venut, segurament es deuen haver fet el seu caix amb aquesta venda, i nosaltres anirem a celebrar.
Però hi ha el públic, qui pensa en la gent, en el poble?
Mira, ja ho fas bé.
Fem una copeta abans.
Pensem en el públic, pensem en la publicitat, perquè marxem a publicitat.
Mondelo, apunta. Publicitat.
Però aquesta jo crec que és un punt, eh?
Bueno, sí, un puntet, sí.
Com a mínim és un punt.
I a la tornada amb qui fas la digestió, Jarque?
Amb el Josep Cosconere. He imitat l'accent que has fet a primera hora. Era alcalde de Guissona i ara ha recuperat algunes de les cartes que, bé, fa uns 20 anys els nens de la localitat doncs van enviar als Reis.
Maco.
Preciós.
Vinga, va, després de la publicitat. Fins ara.
Ràdio Estel.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es pren en còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
En 8 minuts ens situem a 3:45 de la tarda. Estem en fabricació pròpia i ara ens ho deia la Marta. En Josep Cosconera va ser alcalde de Guissona del 1999 al 2011. Fixeu-vos bé en aquest període de temps, perquè són 12 anys de mandat en el que l'exbatlle de la capital de la Segarra va rebre un encàrrec... encàrrec molt important que li van fer els mateixos Reis d'Orient. Clar, això va ser, una iniciativa marcada des d'Orient. Alerta. En el moment de marxar de Guissona, amb la feina feta, els Reis donaven les cartes al seu alcalde, que era en Cosconera, perquè les guardés en custòdia. I ara,
què ha fet? Doncs les ha retornat als seus remitents.
Clar, i això és 20 anys després. 1.500 cartes que han retornat, Mercè, a unes 500 famílies. Josep Cusconera ha guardat durant tots aquests anys les cartes, tal i com li van demanar els Tres Reis, i ara acaba de complir amb l'altra part del tracte, que és retornar-les quan els nens doncs, ja no siguin tan nens i siguin una mica més grans. A aquesta hora de la tarda és un plaer saludar el Josep Cusconera, que és exalcalde de Guissona. Josep, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Molt bé, ens ha encantat aquesta iniciativa, tota aquesta història. No sé com han rebut els veïns de Guissona aquest regal de Reis.
Home, pues, ho han rebut amb molta il·lusió. D'aquest, em diuen que és el regal més maco que han tingut aquest any. Mm-hmm. Perquè rebre cartes de tant temps, la veritat és que et torna la il·lusió de quan eres un infant.
Clar, no sé si...
S'ha valorat moltíssim.
Clar, no sé si tota aquesta gent s'ho esperava, això, o ha estat una sorpresa, o ja feia dies que li deien alcalde, a veure quan traiem a lluir aquestes cartes que fa tant temps que guarda.
No, això era un secret molt guardat. No, això era un secret entre jo i el Reis, eh? O sigui que... aquí no s'ha escapat res.
No s'ha escapat res, de fet, ho tenia tot pensat, Josep, perquè de fet a cada carta escrita per cadascun d'aquests nens i nenes, vostè hi ha adjuntat una carta escrita per vostè mateix on hi explica els motius d'aquesta iniciativa. Expliqui'ns per què ho ha fet. Quins serien els motius d'aquesta bonica iniciativa?
Ara, pues és portar l'alegria als nens, complir amb l'encàrrec que em van fer els Reis i explico una mica com va anar tot, no? Que em van donar les cartes, els vaig demanar, i durant aquests anys pues, els he anat guardant, i ara que estic jubilat, pues, m'hi he pogut entretenir, juntament amb la meva neboda Marta Cosconera, que és la que ho ha coordinat tot i ho ha repartit juntament amb membres de la nostra família. Mm-hmm. Però era un secret super ben guardat.
I que encara fa més il·lusió quan es rep, no? Aquelles sorpreses que, si no te l'esperes, són doblement boniques. Clar, la primera pregunta que ens fem tots, què demanaven els nens de Guissona als Reis fa 20 anys? Clar, d'això ja han passat dues dècades, fa molt temps. Què s'estilava aquella època?
Hi ha escalèstrics, hi ha tractors... Hi ha que volien més tendes, que demanaven la pau al món, n'hi ha que volien un dècim de loteria que toqués, n'hi ha que volien una germaneta nova... És que hi ha una varietat de cartes impressionant amb els desitjos de cada nen. Hi havia nens que dient que no s'havien portat gaire bé, però l'any que ve ho farien molt millor... I la clàssica, la que diuen que s'han portat molt bé, però tant demanaven tot, una sèrie de coses.
I clar, ens consta també que algun nen demanava un camió del Bonària. Perquè, clar, pràcticament, no? A Guissona no seria el municipi que és sense el Bonària, no, alcalde?
Bé, demanaven camions, demanaven cotxes, demanaven les Suècia, demanaven de tot.
Clar, una altra de les coses que deu haver estat complicat, vostè ho comentava, que s'ha ajudat de la seva neta, clar, qui són i on viuen ara algun d'aquests remitents? Com s'ho han fet per trobar-los?
Pues en secret, durant un any hi hem estat treballant. O sigui, a molts hi havia el remitent, però a d'altres no hi era. I a partir de que llegies la carta, que diia... El meu pare es diu Antoni, el meu germà es diu Pere. I a partir d'aquí anaves lligant l'entrellat de qui podia ser. I a part, pues, ho preguntàvem dissimuladament, què se li'n diu a aquesta noia, què se li'n diu a aquest noi? I viu aquí, ara viu allà... Bueno, de fet, ha estat una tasca ingent de poder esbrinar on vivien. Però, vaja, de les 1.500 cartes que hem tingut, pràcticament se n'han repartit 1.300 i encara en tenim unes 200 pendents per mirar a veure si les podem localitzar als seus remitents. O sigui, encara hi estem treballant una mica.
Per tant, encara hi ha alguns nens i nenes doncs, que ara ja són grans i que potser d'aquí uns dies, no?, potser també reben aquesta carta. Per tant, aquesta màgia dels Reis, que s'allarga també una mica més al llarg de... s'allargarà aquest mes de gener. Alcalde, nosaltres avui també hem volgut parlar amb un d'aquests joves doncs que fa uns dies va rebre aquesta carta. És el David Ribó, i a aquesta hora de la tarda també el podem saludar. David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La primera pregunta és quants anys tens i quants anys tenies quan vas escriure la carta als Reis?
Jo ara tinc 20 anys i a mi me'n van arribar 4 o 5, que suposo que devia tindre entre 3 i 6 anys, més o menys.
Increïble. I suposo, ara ho parlàvem amb l'alcalde, no t'esperaves que això t'arribessin aquestes cartes, no?, al llarg de, després de tants anys?
No, va ser una sorpresa. La vam rebre els tres germans, que just va ser dos dies abans de la nit de Reis, que estàvem aquí a casa, i va arribar una carta, i era pels tres, la vam obrir els tres, i va ser una sorpresa increïble.
Clar, ja m'imagino. És com un regal de Reis que ningú ha demanat, però que segurament és un dels més preciats o els més preuats, no?, que ha rebut al llarg de molts anys. L'altra pregunta obligada, què demanaves a la carta i si recordes si finalment els Reis t'ho van portar o no?
Jo de petit estava obsessionat amb les excavadores i els meus pares m'ho diuen sempre. I a les meves cartes dels Reis, pues, jo ja enganxava les excavadores i demanava això i sí que recordo que alguna em va arribar.
David, no sé si aquesta passió que dius que tenies per les excavadores, ara, amb 20 anys, doncs t'hi pots dedicar o treballes al sector?
Bueno, ara la il·lusió no és tan gran, però sí, sí. M'agradava molt.
No sé si vols aprofitar, tenim el Josep Cusconera, que és alcalde de Guissona, a l'altra banda del telèfon. No sé si vols aprofitar, perquè, és clar, ara ho dèiem, va ser un regal fantàstic, segur que per tu i per molts dels nens i nenes que ara sou més grans, però vau rebre aquestes cartes, enviar-li un missatge o agrair-li doncs aquesta sorpresa que segur que us va endolcir molt la nit de Reis, David.
Sí, sí, des de casa nostra et volem dir que moltes gràcies, que ha sigut un treball increïble i que a nosaltres ens ha fet una molt bona il·lusió i va ser un regal molt, molt ben preciat aquí a casa nostra.
Alcalde, suposo que aquest Nadal, aquestes festes, vostè s'ha sentit com un autèntic rei d'Orient, no? Suposo que posar-se en el seu paper també deu haver estat una cosa ben emocionant.
Home, evidentment, per mi ha estat un dels regals i una de les satisfaccions més grans de la meva vida poder donar l'alegria a tota la població que ara té aproximadament entre 18 i 28 anys. O sigui, jo també m'he sentit afalagat perquè per mi ha estat un regal i una satisfacció molt gran. És el regal més maco que he tingut a la meva vida, a part dels regals de la meva família, lògicament, però el regal immaterial més bonic que he tingut. A banda d'això, crec que aquesta iniciativa és la primera iniciativa que es fa no només a Catalunya ni a l'Estat, sinó que mai, mai crec que s'hagi fet arreu del món. Per tant, som els pioners i això, home, doncs m'omple de satisfacció d'haver tingut aquesta idea tan bonica.
Doncs mira, el David Ribó, hem tingut l'oportunitat de parlar amb ell, que ha sigut un d'aquests joves que al cap dels anys ha tornat a rebre i a poder llegir, a rellegir, en aquest cas juntament als seus germans, la carta als Reis. David, no sé si has fet bondat i els Reis t'han portat tot el que havies demanat aquest 2024.
Aquest 2024, sí, jo he fet bondat i m'ha arribat tot, però sí, ja està bé.
Molt bé, molt bé. Bé, que sàpigues que si has escrit alguna carta als Reis, potser d'aquí 20 anys la tornes a rebre, només que ho sàpigues, com perquè estiguis atent. David Ribó, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Estel i que tinguis molt bon any 2024.
Moltes gràcies, igualment.
Que vagi molt bé. Josep Cusconera, exalcalde de Guissona, com dèiem, no? A vegades això, regalar i fer feliços als altres, de vegades és fins i tot més bonic que rebre regals. I aquest any vostè doncs, ha estat segurament el rei d'Orient doncs, més agraït i més feliç doncs, del país.
La veritat és que sí. I aquest telèfon meu, aquests dies, i el correu, i bueno, està tot ben saturat de trucades d'agraïment, i això és el que m'ha omplert a jo, la meva neboda i la meva família d'alegria i satisfacció poder haver fet aquesta gesta tan feixuga, però a la vegada tan emocionant i tan emotiva.
Alcalde, els Reis d'Orient són màgics, però en algun moment també hem de descansar. Per tant, ara prenguis uns dies de descans, de repòs, de gaudir d'haver fet tantíssima gent feliç. I des de Ràdio Estel li desitgem molt bon any i li agraïm també aquest fantàstic regal que ha repartit amb tantíssima gent, que ha fet, com ara escoltàvem el David, tan i tan feliç. Josep Cosconera, exalcalde de Guissona, moltíssimes gràcies per atendre'ns i moltíssimes felicitats també per aquest bonic projecte.
Pues moltes gràcies a vostès i moltes gràcies també a tots els oients de Ràdio Estel que ens han escoltat.
Fantàstic, moltes gràcies, alcalde. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Mare meva, quin farde de notícies que ens porta aquest 2024. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé.
S'han portat bé els reixos?
Sí, sempre. Tu, bé, els reis sí, els que ens hem de portar bé som nosaltres, perquè ens portin coses.
Els reixos també, a vegades, els has de dir el que vols, aquestes cartes màgiques.
Clar, sempre s'ha de fer la carta.
Tu la feies sempre o no?
Sí.
I et portaven tot el que desitjaves?
A vegades no em portaven el que jo demanava, però sempre he estat molt content el dia de Reis.
Maco.
Amb el que rebia.
Si ara tornessin, com ha passat aquesta iniciativa a Guissona, tornessin aquella carta del Pau Massip amb 6-7 anys, què hi trobaríem?
Ostres, no me'n recordo. Ostres. Ja. No ho sé, no me'n recordo. No, perquè realment sempre m'han dut... Sí, sempre m'han dut el que jo volia, el que demanava.
Senyal que hauries fer bondat, no com ara.
Suposo.
A veure, aquesta setmana farem bondat o no? Perquè déu-n'hi-do quina setmana ha de venir,
sí,
no?
Sí, bastant plena.
Per on vols començar?
Ah, és que avui tens xuleta i llavors ja no et puc fer...
No, a veure, xuleta no, tinc guió, que és el que hauria de ser sempre. Perquè si no anem... que no sé per on ens portaràs.
Ah, per això. Llavors aquesta setmana tens xuleta. Doncs mira, jo crec que el més important que pot passar aquesta setmana, tot i que no ho sabem del cert, és la pluja i la neu que ha de venir dimecres i dijous, diguem-ho bé. Dimecres i dijous està previst que hi hagi una llevantada i que, a més, hauria d'afectar, hauria de ploure a les zones del país on també es falta fa, on també es sequera hi ha, que és a la costa i a l'interior de Barcelona i de Girona, que també és on hi ha els embassaments i les capçaleres dels rius, i per tant aniria molt i molt i molt bé que fes aquesta llevantada aquest dimecres i dijous. Ja s'han anunciat altres. Altres vegades ja han dit arribarà pluja, arribarà pluja, i al final mai acaba arribant. Ho van dir pel dia de la cavalcada, pel dia 5 de gener, i va ploure a molts llocs.
Tant que va ploure, eh?
Va ploure a molts llocs. Mm. Aigua molt benvinguda que van portar els Reis.
Correcte.
I esperem que la llevantada d'aquesta setmana també s'acabi complint. Però alerta també, perquè hi ha avisos d'acumulació d'aigua, de possibles nevades a cotes més o menys baixes, o sigui que fa molta falta i serà molt benvinguda, però alerta, sobretot a la carretera, a les zones perquè, aquelles més afectades.
Clar, Pau, i és el que dius, que ara, malauradament, amb el canvi climàtic tot plegat, quan plou, plou tant i tant, d'una manera tan forta, que
és quan
i tu saps prou bé tema de rieres...
Sí.
Maresme...
Bé, al Maresme, les rieres hi han sigut sempre i estem acostumats, però a altres llocs sí que... També hi ha un perill, que és que moltes d'aquestes rieres s'han urbanitzat, s'han soterrat, són pràcticament carrers, però l'aigua és tossuda. Mm. I l'aigua sempre vol passar.
Tota
i sempre i l'aigua, diuen, té memòria. L'aigua té memòria i sempre recupera els camins per on t'ha passat sempre. Mm. I, per tant, per més que s'asfaltin i es converteixin en carrers i s'urbanitzin, les rieres són rieres, els recs són recs, els
totalment
torrents són torrents.
I l'aigua és ingovernable. Vull
dir
que
s'ha de tenir molta atenció. Per això aquests dies, si finalment hi ha aquests aiguats que s'esperen, que no resoldrà la sequera, recordem-ho, que simplement seran un petit alleujament, perquè farà cosa d'un mes i mig... La Generalitat i el Servei Meteorològic de Catalunya ja van explicar que haurien de ploure tot el que plou a Barcelona durant un any en una sola tongada de pluja, que són 600-700 litres d'aigua per metre quadrat, per tornar a una situació de normalitat. És a dir, no perquè ens sobri, sinó perquè la falta d'aigua quedi a zero.
Quedi a zero, doncs mira.
Sí, que s'hi plouen 50-100 litres, que és el que s'esperen en alguns llocs, serà res, un respir per tota aquesta sequedat que ens afecta a tot el país o a gran part del país.
Mira, parlem també, ara hi anem al dimecres, això dius que serà de dimecres a dijous, no? Que s'espera,
sí,
potser...
és la previsió, de moment és la previsió.
És aquesta previsió pel que fa al temps, però pel que fa a la política, la previsió és que dimecres també plogui i fort al Congrés.
Sí, dimecres està prevista el ple extraordinari per votar les esmenes a la totalitat de la llei d'amnistia que van presentar PP i Vox, i que tot apunta que seran tombades sense més problemes per tota l'oposició, per tots els partits que no hi estan a favor i que estan a favor de la llei d'amnistia. I després també hi ha previst el ple aquest que ha de votar els decrets, aquests òmnibus que se'n diuen, aquests decrets que serveixen als governs per aprovar diverses mesures, i que aquí és on el PSOE pot tenir la primera pedra a la sabata d'aquesta legislatura, perquè des de Junts ja diuen que no hi votaran a favor. S'agafen a un dels decrets que preveu una reforma a la llei d'enjudiciament criminal i diuen que podria posar en entredit la llei d'amnistia, i per això diuen que volen votar i que no. Des del PSOE li critiquen que votar que no a tots els decrets també implicarà, doncs, que no s'allarguin les mesures per ajudar a portar millor la crisi a la gent, la pujada de les pensions, etc. Aquí hi ha aquesta batalla dialèctica. I una altra sorpresa, aquesta potser no era tan esperada, que és el no d'un possible no, un possible vot en contra d'aquests decrets per part de Podem. Recordem que Podem va sortir del grup parlamentari de Sumar, que el partit de Pablo Iglesias està enfrontat amb el partit de Yolanda Díaz, i volen marcar perfil propi, volen marcar discurs d'esquerra i creuen que les mesures que preveu el govern per, com dèiem, per la crisi, no? Com, per exemple, clar, s'acaba la reducció de l'IVA a les factures del gas i de l'electricitat, o s'acaba o s'elimina la rebaixa de l'IVA de segons quins productes alimentaris de primera necessitat. I Podem demana, doncs, que no s'acabin i que s'incrementin, de fet, que s'extenguin al peix i a la carn, i també hi podríem votar en contra. S'haurà a veure, tenen aquests dos dies de marge,
a veure,
queda fins a la
aquestes
votació.
Aquestes negociacions, no?, per la votació que dius dimecres.
Exacte.
Però el dimecres a la tarda a casa nostra hi haurà una trobada important, també.
Sí, se celebra la primera trobada del comitè aquest d'experts creat per la Generalitat, experts en educació, per presentar, per pensar, per proposar mesures per revertir els mals resultats que van obtenir els alumnes catalans als informe PISA, les pitjors notes de la història des de que es fan aquests exàmens als alumnes catalans. Doncs dimecres a la tarda, a quarts de sis, està prevista aquesta primera reunió, que hi ha directors d'escola, directors d'institut, representants de l'escola concertada, representants de les famílies, representants del món local, de tots els col·lectius.
I falta algú en aquesta trobada, Pau?
Realment, a veure, n'hi ha un de cada i llavors sempre hi haurà col·lectius que consideraran que no hi són prou representats o que faltarà alguna part, però realment hi ha experts hi ha membres de tots els sectors, hi ha mestres de primària, de secundària, de formació professional, hi ha experts en formació a les universitats, hi ha membres de les fundacions i de les entitats pedagògiques, vull dir, realment la representació és àmplia i prou completa, però bé, això sempre hi haurà algú que considerarà
que no l'han convidat.
Que no hi ha prou. També és veritat que com més experts i més gent hi convidis, més difícil serà de consensuar mesures, perquè això també passa, com més gent parla i opina, sempre és més difícil de posar-se d'acord.
I escoltar.
Exacte.
I no ens volem de dimecres, perquè déu-n'hi-do el dimecres també, no?
Mm-hmm.
Trobada.
Sí, sí, la consellera Capella, la consellera de Territori, se'n va a Madrid, també. Dimecres a la tarda es reuneix amb el ministre de Transports, Òscar Puente, i dijous al matí està previst que es reuneixi amb la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez. Són dos carpetes bastant importants, les que ha d'anar a Capella a parlar. Una de les més importants seria la que ha de parlar amb Òscar Puente, que és el traspàs de Rodalies. És el gran punt d'acord que va aconseguir Esquerra dels socialistes per votar a favor de la investidura de Sánchez, i s'ha d'anar concretant, i dimecres a la tarda hi haurà aquesta primera presa de contacte entre Capella i Puente. Sí que és cert que tota la negociació es va fer amb l'antic ministeri, és a dir, hi havia la ministra catalana Raquel Sánchez, que ja no hi és, i el secretari, un dels principals responsables de que aquest acord acabés tirant endavant, va ser Xavier Flores, que recentment ha sigut nomenat director de TMB, si ha tornat aquí a Catalunya, i per tant ja no estan, no són catalans els que estan al capdavant del ministeri ni al capdavant de les diferents secretaries que s'han d'ocupar d'aquest traspàs. S'ha de veure. Queda un català, que és Raül Blanco, que és el president de Renfe. S'ha de veure
i, per tant, què hem d'esperar d'aquesta primera trobada? O sigui, hi hauran titulars,
haurem de veure, perquè encara no tenim l'ordre del dia, no sabem tot el que s'hi parlarà. Sí que és veritat que Òscar Puente és un ministre que normalment quan parla deixa titulars. També s'ha dit molt que el traspàs és una qüestió de temps, que no serà d'un dia per l'altre. De fet, des de la mateixa Conselleria de Territori es posa com a exemple el desplegament dels Mossos d'Esquadra, que va ser per fases, va ser per territoris, va ser per zones, no va ser d'un dia per l'altre, va canviar tot completament. I amb el cas de Renfe es posa el mateix cas. Llavors, s'haurà de veure, s'espera, podria haver-hi algun mínim calendari, alguna mínima reunió més tècnica per començar a posar-se les coses en marxa.
A circular.
Exacte, exacte. I dijous amb la ministra Rodríguez és tota la qüestió d'habitatge. El punt més important és l'índex que ha de posar fre als preus del lloguer, que Catalunya fa temps que el reclama. De fet, Catalunya tenia una llei que ja ho contemplava, però es va portar al Constitucional, la va tombar i ara s'exigeix al govern de Sánchez que l'aprovi definitivament.
I t'agrada el futbol, tu, Pau, Massip?
Sí, sí.
Prou.
Sí, sí.
Estaràs pendent dimecres o no d'aquesta Supercopa?
No, no. No, mira, o sigui, a mi m'agrada el futbol, però no pago per veure futbol, vull dir, no tinc plataformes. Si el fan en obert, sí, però si el fan pagant...
I al camp? Pagues per anar al camp?
Ui, ara fa molt de temps que no hi vaig. Bueno, mentida, no. L'any passat hi vaig anar, però al camp del Girona, no del Barça. També és veritat que aquest cas és més difícil, perquè estem parlant de la Supercopa, dimecres i dijous, a les 8 del vespre, però és a l'Aràbia Saudita. Que... Bé, hi ha males llengües diran que tot plegat es fa. Tot això és un pacte que es va fer amb Rubiales al capdavant de la federació.
Em va fantàstic que em treguis aquesta agenda avui, aquesta activitat.
Sí, perquè és això, ho va lligar Rubiales abans de dimitir com a president de la federació i es fa Aràbia Saudita i s'acusa aquesta competició. No, s'acusa el règim saudita de fer servir els esports com una manera de blanquejar el seu règim totalitari.
Bueno, aquest gringo així que en parlarem, però deixa'm recordar, els partits, per tant, dimecres és Real Madrid.
Atlètic de Madrid, derbi madrileny, dijous Osasuna-Barça i els que es classifiquin per la final, el partit diumenge a les 8.
Qui vas, tu?
Home, amb el Barça, tant per tant, però... No, la cosa no promet gaire, la veritat. Veient el partit d'ahir contra el Barbastre...
Jo, com ara sóc del Girona, aniré amb l'Osasuna, crec.
Amb l'Osasuna?
Mira, et deia, Pau, si...
Si ets del Girona... Bueno, anava a dir, si ets del Girona, t'interessa que guanyi el Madrid, perquè així jugarà dos partits, estarà més cansat... i potser punxa...
Sort que tens la gent del cap.
A la Lliga.
Que saps els
a
partits.
A canvi d'això.
Molt bé, Pau Massip. Queda't una estona, queda't un moment, perquè et deia allò del tema del greenwashing, perquè a l'altre costat del telèfon ens espera ja l'Andrea Arnal, que és redactora de Ciència de Verificat. Andrea, què tal? Bon dia, buenos días, Andrea.
Hola, què tal? Buenos días.
Andrea, primero, feliz año, que no sé ni que aún no habíamos hablado, Andrea.
Feliz año para vosotras también.
Hoy, Andrea, hablaremos de greenwashing, de consumir amb consciència, de si realment les marques que es posen la medalla de ser eco ho són realment. Andrea, para empezar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de greenwashing?
Pues greenwashing es básicamente una estrategia de marketing que utilizan las marcas, también los gobiernos en algunas ocasiones, para hacer ver que son más sostenibles o más medioambientalmente amables o mejores para el medio ambiente de lo que realmente son. Y es una cosa que afecta a numerosos sectores, pero bueno, especialmente al de la industria de la moda.
Claro, porque comprar un jersey hecho con botellas de plástico, Andrea, no es tan eco como lo promocionan.
Claro, efectivamente, sí, no lo es. Seguramente cuando vayáis estos días de rebajitas y veáis este jersey es medioambientalmente sostenible porque está hecho con botellas de plástico. En realidad no lo es porque al final la ropa hecha con botellas de plástico, PET en este caso, está hecha de plástico, ¿no? Que parece una obviedad, pero si lo piensas, al final estamos hablando de que se produce a partir del petróleo, que es junto al carbón y al gas, uno de los combustibles que han causado el calentamiento global actual y el cambio climático. Entonces, la cosa está en que ese material, que ya parte de un origen fósil y, por tanto, ya tiene un impacto medioambiental por el simple hecho de existir, da lugar a una prenda de vestir que luego, además, no va a poder reciclarse, porque lleva una enorme cantidad de aditivos, los que van en el PET, ya de por sí, ¿no?, pues para hacer el plástico más maleable y demás, que son estos elementos que se les ponen al PET al fabricarlo, y los propios de la industria de la moda, como pues para impermeabilizar las prendas o hacer las ignífugas, es decir, resistentes al fuego. Entonces, eso por un lado. Y luego, además, está el gran problema de los microplásticos, que al ser un jersey hecho de plásticos, cada vez que ponemos una lavadora con esos jerseys, se emiten cientos de microplásticos que acaban en el mar, donde son ingeridos por el plancton y posteriormente a los peces que luego se destinan a la alimentación.
Claro. Andrea, explícanos también, a ver... Si el greenwashing es algo habitual en la industria de la moda, por lo que estás contando.
Sí, sí, es bueno muchísimo porque al final lo que os decía, ¿no? La industria de la moda es un sector muy contaminante que tiene pues al final mucho que ocultar porque emplea pues una cantidad elevadísima de recursos naturales y de agua para fabricar estas telas, ¿no? Y que además es responsable de alrededor del 2% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero. Esta situación además va a más por la industria del fast fashion o la moda rápida, que seguramente ya habéis escuchado este concepto alguna vez, y es que según Naciones Unidas, entre 2004 y 2019, el consumidor promedio aumentó en un 60% el número de prendas adquiridas en un año, a la vez que usamos la ropa la mitad de tiempo que hace 20 años, es decir, compramos más y nos dura menos tiempo.
Claro, porque, Andrea, des de Verificat, vosaltres el que heu fet és verificar justament quins són els reclams més habituals, no?, que utilitzen aquestes marques per vendre'n justament aquesta, la seva roba, molt més eco-friendly o sostenible que la resta, no? És així. Ho puc verificar, Andrea.
Sí, bueno, nosotros nos encontramos habitualmente con un montón de reclamos de este tipo. Es verdad que uno de los más habituales es este de la ropa hecha con botellas de plástico, pero también suelen anunciar que están hechas de material reciclado en general, que podemos pensar, ¿están hechas con otra ropa? No, en realidad están hechas con otros materiales, pero muchas veces no es ni siquiera así, puesto que, como hemos dicho, el poliéster, que es el material que sale de las botellas PET y tal, es difícilmente reciclado. También hay veces que añaden, y esto es una cosa que el consumidor puede irse fijando en muchas etiquetas como eco, sostenible y demás, que parecen como certificaciones oficiales, pero son realmente a veces cosas que se inventan las mismas marcas para hacer parecer ver, ¿no?, que son más verdes de lo que son, y no hay luego una forma de saber hasta qué punto esas certificaciones son fiables.
¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber, Andrea? ¿Cómo podemos comprar, mejor dicho, realmente, de forma más sostenible? ¿Quin consell ens donaries tú?
Pues mira, hablando con las expertas en sostenibilidad y moda estos días, nos dicen que siempre intentar, bueno, primero de todo, no consumir a lo loco, ¿no? No comprar por comprar, sino comprar de forma consciente, responsable, preguntarnos si realmente necesitamos ese producto y luego intentar hacerlo, consumir productos de segunda mano. Es decir, darle una segunda vida a prendas que normalmente, pues no sé, en plataformas de internet tenemos un montón de páginas donde venden ropa de segunda mano. También hay un montón de negocios cada vez más en las ciudades que venden ropa de segunda mano. Y luego, si al final compramos de primera mano, ¿no?, intentar que las fibras sean de origen vegetal, pues como el algodón, el lino, y que la producción, claro, no cualquier algodón y cualquier lino, ¿no?, sino que la producción sea orgánica y local. Es decir, que sean aquellas marcas que fabrican su ropa con productos que no llevan químicos, que se han fabricado en España, etcétera. Pero sobre todo, pues eso, intentar no generar más residuo del que hay y comprar ropa de segunda mano.
Andrea, ja per acabar, perquè des de Verificat esteu fent molta feina, si hi ha algun oient que digui, mira, és que jo potser en aquest tema o potser en un altre tema, no?, com sempre ens expliqueu perquè pugueu verificar la informació i que no ens donin gat per llebre, què hauríem de fer? Què hem de fer els usuaris, diguéssim, per posar-nos en contacte amb Verificat?
Pues mira, podéis acceder a nuestra página web que se llama verificat.cat y allí os encontraréis una especie de destacado donde nos podéis mandar vuestras consultas a través de nuestro servicio de WhatsApp. Si no, también tenemos redes sociales, tenemos Twitter y tenemos Instagram, y a través de nos podéis enviar un mensaje a la cuenta de Instagram, a la cuenta de Twitter, a nuestro canal de WhatsApp, que es el 666-908-353, aunque bueno, dentro de la página web se puede ver, y allí es donde nos podéis cualquier duda sobre greenwashing, y no solo sobre greenwashing, sobre cualquier asunto que esté generando confusión en la actualidad, lo respondemos.
Mira, i ara te iba a preguntar, Andrea, si miraràs aquest dimecres, no sé si ja saps que es juga la Supercopa masculina de futbol a Aràbia Saudita.
¿Cómo? No me he enterado.
Pues mira, aquest dimecres, este miércoles, Andrea, es juga la Supercopa masculina de futbol a Aràbia Saudita. Què et sembla?
Ah, sí. Bueno, pues en Aràbia Saudí, pues bueno, no tengo muy claro realmente. Pensaba que a lo mejor iban a tener ellos una posición más contraria a este tema, pero si van para allá, pues bueno, pues toda la suerte del mundo para ellos y que ganen no, el partido, no sé.
Mira, bueno, no ho sé, era una mica també, ara que parlàvem de greenwashing, no? Andrea m'ha vingut al cap, no, no sé per què. Bueno,
ah, sí.
Andrea Arnal, redactora...
Bueno, en realidad es porque normalmente los equipos de fútbol, precisamente los equipos de fútbol son los que más promocionan las camisetas hechas estas con material reciclado, son las que más utilizan luego los aviones sin ser luego diciendo que son muy sostenibles. Y es verdad que la industria del fútbol es una de las que bastante tiene un impacto medioambiental más grande, sí. Sí, eso es
cierto. Y escucha, y Andrea, ¿las venden a cuánto? A unos precios, ¿no? 300 euros, ¿no?
A precio de oro.
A precio de oro, tal cual. Bueno, Andrea Arnal, como siempre, es un placer. Muchísimas gracias. Des de
Moltes
Marífica.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada ben forta, Andrea.
Adéu.
Vinga, va, que ens queda un minut per arribar al punt de les 4. Marxem rapidíssimament, connectem amb els serveis informatius d'aquesta casa, amb la Sandra Gómez, que ens posarà al dia de totes les notícies que han passat en aquesta darrera hora i les notícies més importants d'aquest dilluns 8 de gener. I a la tornada, ens posarem al dia, mira, una de les notícies claríssimament d'aquest dilluns són els Globus d'Or, que es van entregar ahir a la nit a Los Angeles, i per això doncs volem fer una gran repassada amb la nostra col·laboradora, l'Helena Neira, perquè ens expliqui doncs, per què ha estat repartit d'aquesta manera. Oppenheimer, una de les pel·lícules que sabeu que estava amb Barbie, que no se sabia si guanyaria una o l'altra, al final s'ho han dut tot, el físic doncs, que va inventar la bomba atòmica. En parlarem amb l'Helena Neira, sòcia de la Nieve, al final no s'ha pogut emportar tampoc la preuada estatueta. Veurem quina és la reflexió que en fa la Neira de tot plegat. Això serà després d'escoltar la Sandra Gómez. Fins ara.